L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, de l'exigència a l'excel·lència, amb Isabel Cordón, Magda Barceló i Marta Grañó. Senyores, benvingudes. Gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Hola, hola, moltes gràcies.
Hola.
Isabel Cordón, és compatible l'exigència amb l'excel·lència?
Bé, començaré amb un no rotund que podem anar parlant, però en principi jo diria que no, perquè són dues paraules que ens poden portar un significat semblant, però que ens porten un camp emocional totalment diferent. Depèn de com visquem. Si vivim la nostra vida, els nostres reptes, si afrontem la vida des de l'exigència o des de l'excel·lència. I per això poso no, no unir. L'exigència, jo la definiria com la por a la imperfecció, a no estar a l'alçada. Aquesta por pot ser un al·licient per assolir els nostres objectius, però en excés ens pot portar, ens pot generar bloquejos que ens condueixen a una pèrdua d'eficàcia, inspiració, alegria, entusiasme, i ens pot connectar a emocions com la frustració, la tristesa. Llavors, és important fer aquesta distinció de les dues paraules, perquè l'exigència, malgrat el que pensem, ens pot portar a això precisament, a no fer, perquè ho volem fer tan perfecte que al final ens bloquegem.
És curiós, eh? Perquè estàs parlant del contrari del que associem a la paraula exigència, més aviat als resultats de l'exigència.
Sí, exactament, perquè com moltes de les paraules, s'ha desvirtuat el seu significat, o potser li han donat un significat diferent. Per això jo sempre parlo de que les paraules no són neutres, tenen un component emocional molt important. Llavors, hem de fer aquesta reflexió i prendre consciència de com l'exigència, de quin impacte està tenint en mi, com em relaciono amb mi mateix, amb mi mateixa, però també amb el meu entorn i els reptes que haig d'assolir.
Clar, per tant, això ho podem aplicar a qualsevol àmbit, eh? no només a la feina.
A qualsevol àmbit, a la feina, potser també a la meva vida personal, a les meves relacions, a tot. De fet, aquesta distinció, jo sempre parlo a les meves formacions, és el tema cabdal, perquè moltes vegades, o sovint, tenim aquesta pressió externa, no?, a les nostres feines, a la nostra vida, però moltes vegades aquesta exigència fa que la pressió vingui de dins. I això és aquí és on podem tenir el control i on podem treballar-hi.
Ja està d'acord la Marta Grañó?
La meva resposta anava en sentit contrari. Jo crec que sí, que exigència i excel·lència van relacionades, perquè les persones molt autoexigents, en general, són persones amb la capacitat de fer molt bé les coses, i no només tenen la capacitat de fer-les molt bé, sinó que tenen el desig de fer-les molt bé. I, per tant, això les porta a una millora contínua, el que passa que, bueno, arribem al perfeccionisme, i com bé comentava, doncs, aquí és perillós. L'essència del perfeccionisme és que un tema mai està suficientment bé, no? Sempre es pot millorar, sempre li podem donar més voltes, i és aquí on crec que cal posar límits.
O sigui, aquí sí que coincidiries amb la Isabel Cordón.
Exacte.
Bé, arribats a aquest punt.
El perill del punt del perfeccionisme. I aquí és on cal posar límits. I quan cal veure que traspassar determinades fronteres et resta més que no pas et suma.
Magda Barceló?
Sí, jo, la veritat és que em confon una mica aquestes dues paraules, i em resulten molt abstractes, així com fora de context, si no parlem en un context concret o amb una persona, no? Dit això, l'exigència a mi em connecta, no?, allò que dèiem, que les paraules estan associades a determinats conceptes, em connecta amb el deure, amb un esforç, amb un no tenir-ne mai prou, no? I l'excel·lència podria estar més relacionat amb tot allò que té a veure amb decidir, amb tenir una intenció, amb comprometre'm amb una pràctica, amb consolidar un hàbit.
Isabel, què en penses del que estàs escoltant?
No, de fet, jo penso que podem matisar, no?, el significat de les paraules, però penso que en el sí o en el contingut estem d'acord, no? Perquè l'excel·lència al final és, com dèieu, no?, buscar aquesta cura i aquesta atenció per focalitzar-me allò on vull aconseguir, però posant aquest límit, no?, aquest límit necessari de dir fins a quin punt això està bé o busco aquesta perfecció, no? Sabem, com diu el Jaume Soler, no? que són perfectibles, no són perfectes, no? Llavors es tracta d'acceptar també la imperfecció.
O sigui, tu dius que tindríem un estat emocional diferent en el nostre dia a dia si acceptéssim aquesta imperfecció.
Clar, perquè, a veure, jo penso que a mesura que anem creixent, a mesura que anem assolint reptes, que anem vivint, aprenem. Però de vegades, emocionalment, quan jo sóc exigent, quan busco aquesta perfecció, quan tinc por a no estar a l'alçada, quan també m'estic contínuament comparant, al final el que faig és no aprendre de les situacions, o no enfocar-me, o no fer. Al final, per això deia que tot el contrari del que es pensa, moltes vegades, o no sé si us ha passat, no? Que hem de fer una presentació, per exemple, i ho volem fer tan perfecte que al final és el síndrome del full en blanc, no? No fem, sí? O no assolim aquests reptes que per nosaltres són importants.
I per tant, llavors, aquí a una persona que hagi de fer una presentació els propers dies, en qualsevol organització o a classe, què li recomanaries?
Primer de tot, que no siguem o no connectem amb aquesta exigència. No vull dir que no siguem excel·lents en buscar, pues, aquella, no sé, si estàs fent una presentació del que sigui, pues, buscar aquells temes que et poden donar suport, mirar, inspirar-te amb altres persones. Això no vol dir que no estiguem a la recerca de fer-ho el millor possible, però sabent que el que està, o sigui, posar aquest límit a el que tu estàs fent, ho estàs fent des de el que tu ja saps, des dels teus recursos, no? Reconèixer tots aquests recursos que ho estàs fent el millor possible, sí? Sabent que potser si tu mires d'aquí un temps, dius, ostres, això ho podria haver fet millor, i aquí aprenem, però està bé.
Ho estàs fent el millor possible, però no aspires a la perfecció.
Clar, perquè és que la perfecció existeix, és la meva pregunta. Vull dir, sempre ho pots fer millor, no? Si tu mires així, sempre ho podràs fer millor. Però també depèn de en què t'estàs comparant. Per mi és molt important l'estàndard de comparació que estàs tenint, no? Si et compares amb el que tu ja has après en tu mateixa al llarg dels anys, o t'estàs comparant amb una altra persona que potser ho fa millor segons el teu estàndard. Vull dir que ho estàs fent el millor que saps en aquell moment amb els recursos que tens en aquell moment.
No sé si vol afegir alguna cosa al que has comentat, Marta.
Jo, per la meva feina, no, pel meu treball en programes de formació per directius, clar, acostumo a treballar amb persones que tenen molt aquest perfil d'elevadíssima exigència, que, bueno, ratllen aquest perfeccionisme que s'ha de treballar. I jo el que recomano sempre és doncs que no es bloquegin amb això, que no ho vegin com algú positiu, com algú, perdó, negatiu. Al final, jo els hi parlo de transformar aquesta pressió que és l'autoexigència, transformar-la de manera positiva, aconseguir, no, la satisfacció d'arribar a fer algo excel·lent sempre que sigui possible. Però jo, en el meu cas, els hi recomano seguir una trajectòria de 5 passos. Sigui el que sigui, el que tinguis davant, no? El projecte, el repte, el tema que t'estàs, en el que estàs treballant, que t'estàs plantejant, sempre has de començar per fer una mica d'autoreflexió, no? Autoconeixement. Fins on puc arribar? Què seria excel·lent per mi? Què és el que vull fer? Però des del jo, no des del que volen els demés o el que pensen els demés. A partir d'aquí, veure en què necessites aprendre, perquè l'aprenentatge és una necessitat constant. A partir d'aquí, doncs, treballar amb perseverança per arribar a aquesta excel·lència que desitgen, no? I demanar feedback, no? De tant en tant avaluar positivament que te l'estàs fent allò, perquè a vegades la teva visió no és la realitat, tu veus les coses des de la teva perspectiva. És bo preguntar als altres com ho veuen, no? I tot això perquè hi ha un cinquè punt molt important, que és que has de poder fer-ho des d'un equilibri o des d'un balanç. Si el fet de voler arribar a una excel·lència exagerada, un perfeccionisme exagerat, et desequilibra, et restarà més que no et sumarà. Llavors, a vegades els hi recordo la frase de que fet és millor que perfecte. Hi ha vegades que si això t'ha de desmuntar altres temes, ostres, pensa que és millor fer-ho, a lo millor no arribaràs al 10, t'hauràs de conformar amb un 7, però això et permetrà una pau i un equilibri interior que no el pots sacrificar.
Però esclar, a la línia, Marta, del que ens comentava la Isabel, potser si ja d'entrada aspiréssim al 7 i no pas al 10, sí, viuríem molt millor.
Sí, per això hi ha aquest procés inicial, crec jo, de l'autoconeixement o de l'autoreflexió, de pensar, perquè a vegades, clar, veus perfils de persones molt perfeccionistes que viuen amb aquell estrès constant, amb aquells nervis constants, i això no ajuda. Tots tenim en ment, no?, algú que ens agrada com fa les coses, i normalment ho fan des d'una certa pau, des de, no? Per molt que els hi costi un esforç i per molt que els hi costi, saben fins a quin punt poden sacrificar, no?, la seva pròpia tranquil·litat o no. I per tant, jo crec que en la majoria de persones, no?, que són molt exigents, és un camí que s'ha de treballar. Per mi, personalment, la meva opinió personal, l'exigència és bona. Crec que sense un determinat nivell d'exigència difícilment arribarem a fer les coses molt ben fetes. El tema és fins a quin punt, no? Com deia Aristòtil, la virtut sempre està al terme mig. I no et pots estar ni molt relaxat ni en un extrem d'estrès i de perfeccionisme.
Magda?
Molt d'acord amb el que dius, Marta, no? És com aquest equilibri és fonamental, i la meva experiència també, doncs, com a coach i treballant amb executius, no? El viatge és que em trobo amb persones molt, molt, molt exigents amb elles mateixes, no? Llavors, clar, quan estem a aquests nivells d'exigència, ara recordo una sessió que vaig tenir ahir, no? Podem arribar a estar tan tensos, no? Que, bueno, doncs ens formem una mica com robots, no? Com màquines, no? Som molt productius, potser fem una feina excel·lent, però perdem aquesta humanitat, no? La humanitat, sobretot en posicions de lideratge, que és tan important, que els líders no estan tant en el fer, sinó estan més en el ser, no? Perquè han de donar la visió, han d'escoltar els altres, els han d'inspirar, no? Llavors, bueno, en aquests casos, no? Aquest excés d'exigència és una cosa que s'ha de relaxar. I per tant, això, doncs, bueno, doncs és no prendre les coses tan seriosament, donar valor al ser, no? Perquè vivim en una societat molt productiva, molt centrada en la productivitat, no? I per tant, sembla que tot allò que no és visible, que no hi ha un producte, que no hi ha un resultat tangible, no existeix o no té valor, no? Llavors, jo crec que és important, doncs, aquest equilibri que deies, Marta, no? Entre l'exigència sana, no?, que ens permet avançar, que ens permet aprendre, que ens permet millorar, i també, doncs, aquest equilibri entre el fer, no?, potser més de l'exigència, i el ser, no?, que és aquest que no necessitem demostrar res per ser valuosos per nosaltres mateixos, no? I que el ser, doncs, és una capacitat molt, molt valuosa en totes les persones.
Diu la psicòloga clínica Marta Lázaro, parlant de l'autoexigència, tot i que normalment aquesta característica està associada amb alguna cosa positiva, com explorar i explotar al màxim les capacitats d'una persona per aconseguir el que vol, també pot comportar conseqüències negatives quan les fites que ens proposem assolir són excessivament elevades o poc realistes. La Isabel Cordón, que obria aquest programa, ens proposa tot un seguit de preguntes que ens hauríem de fer abans d'enfrontar-nos a les situacions complicades de la vida. Com vivim els reptes diaris? Com afrontem les diferents situacions que ens depara la vida? Quin és el nostre estil habitual de resposta? Reaccionem amb exigència o ens endinsem en el camí de l'aprenentatge per afrontar-los? I és ella mateixa, la Isabel Cordón, qui respon: quan ens trobem davant els diferents reptes de la nostra vida professional i personal, sovint reaccionem amb una certa exigència que ens porta a l'autopressió i ens connecta de forma instantània amb l'exigència i, de vegades, amb la frustració.
Wayne Dyer. Si canvies la manera de mirar les coses que mires canvien.
Soc l'Helena Puig Guitart, psicòloga, i sobretot em defineixo com a mare de tres filles, perquè són les que a mi més m'han ensenyat. Si avui hem de reflexionar sobre l'autoexigència i sobre la pressió per assolir l'excel·lència, crec que hem de començar per emmarcar el nostre moment i espai vital. És a dir, això de voler fer les coses millor que mai i millor que ningú és un problema força recent. No és que la gent d'abans no s'esforcés en fer bé les coses, ni molt menys, però justament aquí tenim la diferència. Una cosa és fer bé les coses i esmerçar-s'hi, i una altra de ben diferent, viure en l'intent de ser perfecta. Llavors, per què patim de tanta exigència? Doncs per mi hi ha un fet indiscutible, que és que abans una persona competia, i ho dic entre cometes, amb els quatre que tenia al seu voltant, mentre que avui tu i jo estem competint amb milions i milions de persones que, irònicament, mai no coneixerem, i encara més irònicament, que els importem tres pepinos. Sí, ho has sentit bé. Competim amb persones que viuen igual de tranquils si nosaltres fem les coses perfectes que si les fem així i així. Ho has encertat. I és que la tendència humana a comparar-nos més les xarxes socials són una combinació molt i molt tòxica a nivell d'autoestima. Sabem que les xarxes mostren les cares més amables, perfectes, divertides, guapes, d'èxit dels altres, les millors cases, el cos més fit, les famílies més cookies, els fills més monos. Mentre tu t'enfades amb els teus nens perquè no volen dutxar-se, amb prou feina t'has pentinat i fas unes ulleres que t'arriben a terra desgotada que vas entre feina, família i tot plegat. I si això ho multipliques per la quantitat de persones a les que pots veure a través d'aquesta finestra que són les xarxes, tots anem llestos. Sempre, sempre tindràs algú amb qui surts perdent. I acabes perdent el cul per fer les coses millor que ningú, talment com si tota aquesta gent que no coneixes t'estiguessin espiant. Tot plegat per intentar ser valorada, ser vista, ser tinguda en compte, ser estimada. Volem ser estimats, i això està molt bé. Tan bé com voler fer les coses perfectes. Però una cosa, no totes. L'exigència és fantàstica, però és com la sal. Si et passes, l'arròs no val res.
A partir del que escoltàvem, Isabel Cordón, l'autoexigència també ens pot provocar i ens provoca en el dia a dia estrès.
I tant, molt d'estrès i molta frustració, perquè de vegades, tot i posar molta exigència, mai s'aconsegueix, no? O els estàndards, no? Les expectatives que tenim per assolir això sempre són més altes, no? Llavors, sembla que no arribem mai, no? Llavors, clar que pot causar molt d'estrès i molta frustració de no arribar-hi.
Alguna cosa a afegir al que comentaven abans Magda Barceló i Marta Granyó?
No, totalment d'acord, per reforçar la idea de que és necessari l'autoconeixement, no? Per això parlava de que l'excel·lència ens ajuda a tenir en compte també quins són els nostres recursos, com jo ho faria, a aprendre, o sigui que és bàsic aquest autoconeixement per reforçar la nostra confiança a l'afrontar qualsevol repte a la vida.
Tu vas fer un curs titulat De l'exigència a l'excel·lència a la Fundació Ecologia Emocional. Com va anar?
Sí, de fet, va anar molt bé i és un curs que coincideixo amb les meves companyes que sovint a les formacions que faig també a la direcció i sempre és un curs que demanda molt, no? Va anar molt bé perquè al final és un curs que se centra molt en això que comentava just ara, no? El tema de l'autoconeixement, quines creences hi han associades, quin impacte té l'exigència en mi, perquè està fora de tota definició que puguem compartir, sinó al final jo com ho estic visquent, quin impacte està tenint en mi i en les meves relacions. Vull dir que són espais que aquestes formacions que van molt bé perquè al final ens ajuda a posar veu a tot aquest diàleg intern que tenim.
Pablo Neruda. Queda prohibit no somriure als problemes, no lluitar pel que volem, abandonar-ho tot per por, no convertir en realitat els nostres somnis.
parlar de l'exigència, de l'autoexigència. Vosaltres, Marta Granyó, quina relació hi veieu amb les creences que ens limiten?
Les creences limitants són perilloses perquè són inconscients, no ens donem compte de que ho considerem una veritat absoluta quan realment no ho és. Llavors, aquí estan les que comentava Albert Ellis, no? Com la de que hem d'agradar els altres, ens hem de fer estimar, no? De no portar la contrària...
Tot això són creences irracionals.
Exacte. I connecta...
Per exemple, sí, i aquí n'enumeraràs algunes, no? Per exemple, és una necessitat ser estimat.
Exacte.
I això ell deia que és irracional.
Clar, no. I ho acceptem com una veritat absoluta i no ens donem compte de que realment no és així.
Una altra creença irracional, d'Isabel Cordón, seria: per considerar-nos valuosos hem de ser molt competents. Ho dic perquè tu també relaciones aquestes creences irracionals amb l'excés d'exigència.
Exactament, no? O sigui, al final ens hem educat, la majoria de nosaltres, en la competència, no? Tant l'educació tradicional com... Llavors, això, hi ha aquesta creença relacionada en que hem de ser competents, que l'exigència es porta a buscar el millor de nosaltres mateixos, i és així, però posant els límits que abans dèiem per no caure, no? En el desencís, en la tristesa, vull dir, en la frustració contínua.
Hi ha altres creences irracionals que crec que val la pena esmentar, de l'Albert Ellis, com: és tremend i catastròfic el fet que les coses no vagin pel camí que ens agradaria que anessin. Bé, pronunciar així, és clar, és una mica exagerat, perquè tremend i catastròfic potser no tant, no? Però l'entenem, eh? S'entén bé.
Sí, jo crec que aquesta parla com de la il·lusió del control, no? És a dir, creure'ns que podem controlar la vida quan realment no és així. Podem controlar alguns aspectes de la nostra vida, com reaccionem a les coses que ens passen, però clar, llavors, no? És aquesta idea d'acceptar quan les coses es torcen, no? Si pensem això, quan les coses es torcen s'acaba el món, no? Jo m'enfonso amb ell. En canvi, si no tenim aquesta creença, quan les coses es torcen, doncs bé, com que sé que això, doncs, és part de l'existència, doncs puc reaccionar de forma resilient.
I aquestes creences ja ens venen de fàbrica, com si diguéssim?
Jo crec que hi ha una altaveu social que promou aquestes creences, no? Vivim una societat molt narcisista, molt victimista, nihilista, en el sentit de que, pues, no, aquesta idea de que som un càncer pel planeta, no? Aquestes creences ens fan molt mal, jo penso, i d'alguna forma, no, com deies tu abans, es tornen inconscients i informen la nostra percepció del món, no? Llavors és molt important desactivar-les per poder, bueno, triar els nostres principis, la forma en com interpretem la nostra vida i el que té sentit i el que no.
Sí que venen bastant de fàbrica, no? Com deia el Gaspar, perquè culturalment les portem inculcades i les donem com si fossin veritats absolutes. I això, doncs, pressiona, no?, a les persones a anar en un sentit determinat. La que comentaves ara, per exemple, de que es trenquen els esquemes quan les coses no van per allà on vols, no té sentit, perquè a més qualsevol persona, si pensem fredament, al llarg de la nostra vida hi ha mil situacions en les que les coses no hagin succeït exactament com esperàvem ha sigut una gran notícia i ens ha portat a resultats molt més bons. A vegades les coses més bones de la vida han sortit d'un error, d'un fracàs, o de que senzillament les coses no eren com tu les havies planificat. Està bé planificar, clar que sí, no? Però hem de deixar un espai a lo imprevist, perquè a vegades amb el temps et dones compte de que allò imprevist, doncs, et pot portar satisfaccions més grans del que t'imaginaves.
Tu estableixes una relació amb els biaixos.
Exacte, és que el tema de les creences irracionals les portem interioritzades i funciona el mateix amb els biaixos inconscients, que ens fan pensar que per fer les coses bé hem de seguir uns determinats patrons, no? I, per exemple, en un àmbit en el que treballo molt, amb el lideratge femení, aquesta és una barrera que s'ha de superar. En la imatge que tenim del el rol de líder, la persona que lidera un equip, un projecte, després de molts anys de que el lideratge l'han exercit bàsicament homes, doncs s'associa a que el lideratge ha de tenir unes determinades característiques, que amb ells pot funcionar, però no és l'única manera que funcioni el lideratge. Llavors, s'associa doncs, que per ocupar un lloc de lideratge hi ha d'haver molt presencialisme, moltes hores al lloc de treball, s'ha de ser més fred, no està bé això de preguntar pels fills o de tenir un tracte més proper. I realment, quan anem a buscar l'evidència científica de quines característiques té el veritable líder, la persona que és veritablement líder, doncs hi ha un component d'empatia, hi ha un component que és diferent. Per tant, hi ha molts biaixos que ens forcen, no, a vegades a fer les coses d'una altra manera, que els hem de desmuntar, que ens hem de preguntar realment les coses han de ser així, i ens hem de donar compte de que no, i que moltes vegades sent com ets, no, sent cada persona com és, no les farà seguint un patró determinat, però les farà bé perquè les coses es poden fer de moltes maneres.
He comentat una cosa, sí. Hi ha una creença d'aquestes d'Albert Ellis, que és la creença aquesta número 11, no? Que diu que la idea que diu que invariablement existeix una solució precisa i correcta i perfecta per als problemes humans, i que si aquesta solució perfecta no es troba, ens vindrà damunt la catàstrofe, no? I jo això m'hi trobo molt amb el coaching, no? És aquesta idea que tinc una situació i l'he de resoldre, no? I com l'antídot amb aquesta creença, no, per mi és que la vida no és un problema a resoldre, sinó que la vida és un viatge, no? Llavors hi ha problemes, no, els anem superant, alguns no, alguns ens superen a nosaltres i anem viatjant, no? Però aquesta creença crec que és molt pervasiva i que està molt vinculada amb el tema de l'autoexigència, no? Perquè com que tot té solució, per tant, si m'exigeixo, si m'esforço prou, allò ho podré resoldre, no? I a vegades no és així.
Estem parlant molt de l'exigència, Isabel Cordón, però no estem parlant tant de l'excel·lència. Tu què entens, Isabel, per excel·lència? Com la vius i com en parles de l'excel·lència?
Per mi, l'excel·lència és buscar la millora, no? Que és una mica el que estem buscant. La millora partim de nosaltres mateixos, dels nostres recursos, aquesta recerca contínua del que jo puc arribar. Es tracta de, també, l'autofeedback i, sobretot, una cosa que per mi és important, que des de l'excel·lència ens permetem equivocar-nos. Moltes vegades, des de l'exigència, ho vivim com un fracàs, perquè només valorem el resultat. En canvi, des de l'excel·lència és un camí que ens ajuda també, quan jo em permeto equivocar-me, em permeto aprendre, em permeto tirar la vista enrere i veure d'allò que he fet, què podia haver fet millor, què he après, què m'ha sortit bé, què vull celebrar. Vull dir, és un camí d'aprenentatge continu i sobretot de compromís amb mi mateixa, en el que vull donar, en el que puc aprendre, sobretot amb aquest autofeedback posterior. Sí, jo sempre recomano molt aquest autofeedback, aquesta reflexió, no només durant el procés, sinó després de fer qualsevol cosa, de dir, vale, a partir d'aquí, què podia haver fet millor, que sí, però des d'aquesta reflexió per aprendre, no per castigar-nos, no, entre cometes, sinó per assolir aquestes noves fites que potser vindran.
O sigui, a veure, l'excel·lència, perquè sí, a veure si ho entenem bé, l'excel·lència, per tant, pot incloure errors.
Ha d'incloure errors.
Ha d'incloure errors.
Perquè nosaltres aprenem en base als errors. Jo és una cosa que sempre dic, que quan comencem qualsevol, no? Quan comencem a caminar, si tinguéssim, no, aquest record, o quan comencem a muntar en bici o qualsevol cosa, aquí és de les poques vegades que veiem que l'error, el caure, és una oportunitat per aixecar-nos, que ho hem d'intentar continuar, no? Perseverant. Però després, quan som adults, oblidem que aquest error forma part del nostre procés d'aprenentatge. Ens hem d'equivocar per aprendre.
Per tant, per anar afinant cada cop més, filant més prima amb aquest concepte d'excel·lència, segons la Isabel Cordón, abans, quan parlàvem del 7, o sigui, des d'un 7 podríem tenir l'excel·lència, no cal que sigui un 10.
Per mi, totalment. Vull dir, és que no podem, bueno, des del meu punt de vista, i en la meva vida practico igual, no puc ser un 10 en tot. Vull dir, si jo, o sigui, jo puc anar cap al 10, si vull, però si només tinc en ment de que haig i utilitzo la paraula haig d'obligació, haig de ser un 10, sí? Potser no arribo ni al 7 perquè em bloquejo.
Ah, sí, a l'excel·lència no hi ha bloquejos.
Home, pot haver-hi un bloqueig, no dic que no, però em permet emocionalment, em permeto més aquesta confiança de buscar els meus recursos i de, bueno, de potser aquest autofeedback, aquest autoconeixement, aquesta flexibilitat de que parlaven de les meves creences, m'ajuda també a anar cap aquí, sí, a assolir els meus objectius. Pot haver-hi un bloqueig, però no és un bloqueig que em faci llançar la tovallola i no intentar-ho almenys.
Marta?
És que crec que hi ha un concepte, continuant amb el que ha comentat la Isabel, que em sembla superimportant, acceptar que hem d'escapar del perfeccionisme, que és que, relacionat amb el concepte d'excel·lència i com a complement, no, del que deia, hi ha un concepte molt important que és la vulnerabilitat, i que dins de l'excel·lència acceptar aquesta vulnerabilitat probablement millora el nivell d'excel·lència. Veure una persona que, bueno, fa les coses bé, que s'esforça, que té totes les capacitats fantàstiques, però que també és capaç d'acceptar la seva vulnerabilitat i demanar ajuda quan cal o dir-ho obertament, això ens ajuda a ser millors professionals i a ser millors persones.
Jo també, per una mica construir aquesta idea, que això ho ha dit la Isabel ja, que no podem ser excel·lents en tot, no? I jo crec que a vegades també ens passa això, que volem no? ser excel·lents en tot, volem ser els millors en la cuina, volem fer ioga, volem meditar, volem tenir dedicar tot el temps als fills i també una gran vida social, no? Llavors això és com una mica, no?, allò que dèiem de la pressió, no?, que és, bueno, és una pressió que es va anar construint. Llavors, jo trobo molt alliberador el dir, bueno, jo trio, no?, en què m'enfoco, en què vull ser excel·lent, en què és realment important per mi, siguin els fills, sigui la professió, poden ser diverses coses, i la resta, doncs, bueno, escolta, doncs no cal ser excel·lents, no?, i això ens allibera de molta pressió que crec que ja en tenim prou i que no ens ajuda, no? I després, de nou, no hi ha algun aquest concepte que a mi em confon, no?, el tema de l'excel·lència, perquè l'excel·lència, excel·lent per qui, no?, és com l'excel·lència és un resultat, no?, i els resultats sempre hi ha algú que ho avalua, hi ha una subjectivitat, no?, llavors jo diria que ens fixéssim en lloc de l'excel·lència en els resultats, sinó en l'excel·lència en el procés, no?, és a dir, jo poso tot el que puc de la meva banda, no?, em comprometo, doncs, a practicar, a aprendre, després a aplicar tot això que he conegut per ser excel·lent, però un cop hem fet, el resultat ja no depèn de nosaltres, no?, i aquest desvincular-nos del resultat penso que també és molt sa i molt alliberador.
Sí, suposo que hi estaria d'acord, no?, amb la Magda, la Isabel.
Sí, sí, totalment. De fet, a mi és una de les distincions que sempre parlo, no?, l'exigència, com deia abans, busca al final el resultat, no?, o sigui, valorem el resultat. Però l'exigència no només valora el resultat, sinó també tot el procés, tot l'aprenentatge que jo he fet d'això. I això és l'important, jo penso que és l'important.
Què en penses de les expectatives, Isabel?
Les expectatives hi són, i les expectatives estan bé. Hi ha autors i autores que diuen que, no?, que han d'anar per la vida sense expectatives. Jo sempre dic, ui, això potser a mi em resulta molt difícil, encara no estic en el camí, no? Sempre tenim expectatives. Esperem alguna cosa de nosaltres, esperem alguna cosa de la vida, de les nostres relacions, de la feina, però l'important és ajustar aquestes expectatives. Potser jo tinc unes expectatives molt altes i veig que no arribo, i llavors tornem a les creences, a flexibilitzar les meves creences i les meves expectatives. Haig d'anar ajustant aquestes expectatives, no? De vegades veiem la vida com una línia recta i nosaltres com un ésser que no canvia. Nosaltres anem canviant en la vida. Llavors hem de ser capaces d'ajustar aquestes expectatives, perquè si no, això que deia, no?, anem amb unes expectatives massa altes que no arribem. Llavors hem de fer l'exercici de, vale, què espero jo, què està dins del meu marge de control. És el mateix que esperava abans? Ara espero el mateix? O puc anar canviant, ajustant aquestes expectatives a la realitat?
Vosaltres també, Magda i Marta, aconselleu ajustar expectatives?
Sí, evidentment és un tema a treballar, perquè quan ens marquem objectius, tenim unes expectatives per aconseguir-les, ens marquem uns objectius, i aquí hi ha un procés complicat, que és que a mesura que assolim els objectius, ja no els valorem els aconseguits, ja només veiem els que ens queden, no? No ens oblidem de celebrar els que ja hem aconseguit. I això és un component que ajuda molt a l'hora de treballar cap on anem, no? I cal recordar el que sí que hem aconseguit. I moltes vegades des de fora veiem la vida dels demés com molt tipus Instagram, com molt perfecta, com que... I jo un exercici que faig fer moltes vegades és pensa com et veuen a tu des de fora, perquè moltes vegades les persones tampoc no som conscients de que externament a lo millor també donem una imatge molt més positiva i d'haver aconseguit molt més del que pensem. I per tant, les expectatives, coincideixo amb la Isabel, que sempre hi seran, però a mesura que avancem en el camí, no?, cap a aquelles expectatives que ens hem construït, pot ser necessari ajustar-les, però sobretot, per mi sobretot, és molt important celebrar els passos i els objectius aconseguits.
Em sembla fonamental això que dius, Marta, perquè jo crec que això també, el fet de que ens oblidem de celebrar, posa de relleu en que aconseguir és una cosa que realment no ens omple. Perquè, no, dius, quan hagi acabat aquest màster, no, ja em sentiré bé, no? Llavors acabes el màster i no et sents bé, i hi ha una altra cosa, no? Llavors, recordar de que l'assoliment és decepcionant, jo crec, o és decebedor per definició, no?
Que una coach digui que l'assoliment és decebedor, això és un titular periodístic, eh?
Perquè realment l'important és el camí, no?
Llavors,
té un valor arribar des de... Sí, però clar, com que no hi ha punt d'arribada final, no, llavors
s'entén. És
com poder això, no?, celebrar, no?, i deixar que aquestes expectatives, com deia la Isabel, no vagin variant, no? Perquè a mesura que, no, les expectatives o una visió, no?, jo treballo més amb el terme visió, no?, que és aquesta cosa que ens inspira a caminar, no?, i que a vegades quan ens apropem a aquella visió, quan ens apropem a aquella expectativa que s'està fent realitat, diem, ai, pues, això ja no té tant de sentit, no? Potser doncs ara m'interessa més una altra cosa, no? De nou, no, l'èmfasi en el viatge i no tant en l'arribada.
Sí, Isabel, vols afegir alguna cosa?
Sí, jo volia afegir el temps, o em feia reflexionar, el temps que destinem a escoltar-nos, simplement a escoltar els nostres desitjos, les nostres necessitats, el que volem, si realment és allò que estem fent el que volem o és algo imposat. Això és molt important, aquests espais d'escolta.
La Magda Barceló acaba de publicar Dávida a tus sueños, 12 caminos para crecer y despertar. Tu aquí el que fas és donar veu a algunes de les teves experiències com a coach d'aquest últim any.
Correcte, sí, és així. Són 12 històries i llavors d'alguna forma era intentar extreure els aprenentatges, no?, d'aquests camins individuals, no?, que puguin inspirar altres persones, no?, per la seva universalitat. I sí, i llavors he intentat destilar això, no?, i llavors cada capítol hi ha la història, al final doncs hi ha una pregunta que convida el lector a interpel·lar, doncs, a pensar en la seva pròpia vida i veure doncs com quina porta pot obrir aquella pregunta cap al creixement personal.
Algunes de les lliçons que dones a conèixer: fer-te petit no li serveix al món.
Correcte. Sí, aquesta idea de que, no, de les nostres fortaleses, no, ens costa doncs acceptar-les, portar-les amb naturalitat, no? Tant a vegades ens costa acceptar les nostres ombres, no? Però realment la nostra llum ens costa molt acceptar-la i portar-la amb naturalitat, i bé, jo crec que és una tasca, doncs, que tothom que vulgui evolucionar, doncs, l'ha de fer.
El coaching a tu t'ha permès també créixer en primera persona?
I tant, i tant. Cada història, cada acompanyament d'aquests de 6 mesos o un any, per mi és un procés d'aprenentatge, no? La persona fa els seus aprenentatges, jo faig els meus, i doncs bé, els camins es van com entrellaçant, no?, d'alguna manera.
El llibre es diu Dávida a tus sueños, 12 caminos para crecer y despertar, de la Magda Barceló. Abans d'acabar, Isabel Cordón, no sé si ens hem deixat algun aspecte que tu creguis que és important sobre l'exigència o l'excel·lència.
Bé, jo només com a resum final, no? Al final convidaria a les persones que ens estan escoltant, doncs, a respondre a si mateixa o a si mateix aquesta pregunta, no? De realment quin impacte està tenint en mi viure la vida des de l'exigència o des de l'excel·lència. Sí? I si em permeto, no? Fer aquesta autoreflexió, aquest autofeedback, i sobretot si celebro les fites aconseguides, els recursos amb els que ja compto, em quedaria amb aquesta idea i amb aquesta pregunta que ens haurien de fer.
Tu has vist el cas en primera persona de gent que, com ens deies al començament, hagi canviat el seu camp emocional, visqui des d'un camp emocional diferent, havent canviat de xip?
Totalment, totalment. He tingut la sort d'acompanyar a persones que jo no diria que han arribat a l'excel·lència o que no, que s'estan construint en aquest camí i que estan fent passes, i la veritat és que emocionalment canvia molt, perquè això que dèiem, no? deixen de viure, i em poso en primera persona perquè jo també he fet i estic fent aquest camí, no? Llavors deixes de viure la vida des d'aquesta autopressió, des d'aquesta, no? d'aquest estrès continu, d'aquesta frustració de no assolir les coses o semblar que no ets prou bona, no? en alguna cosa, sinó fer-ho el millor que pots i acceptar i celebrar també tot allò que vas aprenent.
Doncs moltes gràcies, Isabel Cordón, Mag de Barceló, Marta Granyó. Fins una altra.
Gràcies.
Moltes gràcies.
D'aquí uns instants, a l'Ofici de Viure, Sergi Torres. Sergi Torres ens parla, per tancar el programa, de la voluntat de la intel·ligència universal. De vegades aquí, Sergi, benvingut.
Gràcies.
T'hi has referit com una intel·ligència més gran.
Sí, 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 una intel·ligència que ens inclou a tots, inclús inclou els processos que succeeixen a l'univers i que com a éssers humans els mirem admirats i encara no comprenem en profunditat. I sembla una expressió així com molt mística o esotèrica inclús, no? O molt grandiloquent, no? La voluntat de la intel·ligència universal. Però si ens fixem, per exemple, caminant per la platja, aquella onada que ens arriba als peus i la mirem, és fàcil veure que aquella onada no ve per casualitat. Hi ha darrere tota una intel·ligència, hi ha darrere tota una natura, tota una naturalesa. Si veiem un núvol o com es mou el planeta al voltant del Sol, tot i que no tenim la percepció, hi ha una intel·ligència darrere que està dirigint això. Aquesta intel·ligència té una voluntat de que les coses siguin com són. No és una voluntat intencionada com la humana, sinó que és una voluntat existencial. I aquí és on ens comencem a perdre com a éssers humans. De la gran ignorància que tenim a l'hora d'entendre què som i què fem en aquest univers. Però si mirem aquesta intel·ligència amb les coses més quotidianes, hem vist un núvol, hem vist una onada, hem vist el sol, si ens mirem a nosaltres mateixos, ens donarem compte de que nosaltres també formem part d'aquesta voluntat existencial universal, d'aquesta intel·ligència universal. Formem part d'aquesta vastedat intel·ligent. Aleshores, quan jo començo a veure això, em pregunto, de quina manera jo puc jutjar la meva vida? De quina manera puc jutjar la teva vida? O el que fas, o el que no fas, o el que fa l'altre? Com jo em poso en peus a jutjar, inclòs a mi mateix, insisteixo, si hi ha tot un misteri darrere, tota una intel·ligència universal que ens inclou a tots dins aquest sistema planetari, galàctic, dins l'univers, que encara no entenem, com jo puc jutjar-me? Si contemplo això, jo entro en silenci. I és un silenci que no és una veu acallada, sinó que és un silenci que obre la mirada al misteri, que obre la mirada a un munt de preguntes que el que busquen són les respostes que van més enllà del que conec. Viure així em resulta fascinant, Gaspar, perquè a part d'incloure'm amb aquesta immensa intel·ligència, m'inclou a tu, a la teva vida, a la teva forma de viure i dels oients que s'estan escoltant també. Formem part tots d'aquesta intel·ligència. La famosa unitat està aquí darrere.
I aquestes respostes et venen en forma de paraules?
Em venen en forma de sentiments, en forma d'experiència interna. És una espècie de realització interna. No sabria molt bé com explicar, però em sé part d'aquesta intel·ligència. I, per tant, sé que l'altre, entre cometes, també ho és. Aquí és on s'acaba les guerres, les violacions, les estafes. S'acaba amb aquesta contemplació profunda que, la meva manera de veure-ho, el ser humà actual necessita amb emergència.
Gràcies.
Gràcies,
Sergi Espa. Torres. Als oients i a les oients també. Moltes gràcies.
Backwards on